COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez, comencem Herrera en COPE a Lleida. Puntuals com sempre, estem a les 12:20 d'aquest dilluns 19 de febrer del 2018. Hores d'ara amb 11 graus a la ciutat de Lleida, com sempre. El que farem és buscar tota la informació de servei, la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia, també l'estat de la xarxa viària lleidatana. Parlarem d'Animac avui, perquè ja està aquí, ja el tenim aquí, la 22a edició. Parlarem amb la seva directora, amb la Carolina López, que ens explicarà doncs totes les interioritats i les propostes d'aquesta nova edició. També posarem somriures a les cares de la gent amb el Joel Carnicer i el Joan Bellmunt, que ens durà una nova proposta dels nostres pobles directes cap a la una. A partir de la una parlem d'esports, a la radiografia, de victòries, de derrotes. Però, a més, avui ben acompanyats. Avui estarà amb nosaltres l'entrenador del Força Lleida, el Borja Comenge. Amb ell, mira, lamentablement, aquest cap de setmana haurem de parlar d'una derrota del Força Lleida, però no ens quedarem aquí. Ja parlarem d'aquí al final de temporada, d'aquestes noves incorporacions i de quin planning hi ha. Tot això, com sempre, amb l'Albert Escuer i el Xavi Pérez. I a dos quarts de dues obrim la Nacional 240. Avui amb un tema interessant, un tema que s'està allargant. Que s'està allargant, vaja, que hauria de portar, tenir solució ja, però s'està allargant avui a l'U-Perú amb la Mònica Carrasco des de COPE Tarragona. El que farem és parlar d'aquesta diferència salarial entre homes i dones al mateix lloc de feina. Busquem aquesta previsió meteorològica. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Hem començat la setmana amb alguns intervals de núvols. Al Pirineu, cel més tapat amb precipitacions, han de ser localment persistents ja avui a la Vall d'Aran. A la resta també aniran creixent nuvolades a la tarda, però no hi esperem precipitacions, i la cota de neu la tenim a uns 1.300 metres. Les temperatures de moment avui varien poc. Hi haurà màximes de 16 a Lleida, 14 graus a Balaguer, 13 a Tàrrega, 12 graus a la Seu i 7 graus a Viella. El vent al Pirineu bufa de nord-oest amb més intensitat que no pas a la resta, on en canvi és més suau i variable. Demà cap al Pirineu s'anirà tapant més el cel amb precipitacions localment persistents ja a la Vall d'Aran, a la resta més febles, amb una cota que anirà baixant al llarg del dia dels 1.400 als 1.000 metres. Tornem a tenir avisos grocs a la tarda a la Vall d'Aran per gruixos de neu d'uns 5 centímetres en general, i pel que fa a la resta del territori lleidatà tindrem només alguns intervals de núvols més abundants cap al nord i al matí boirines i bancs de boira. Les temperatures no variaran, tot i que poden pujar més, màximes ja de 17 i 8 graus al Pla de Lleida, mínimes de 3 a Lleida, 4 graus a Balaguer, 5 a Tàrrega i 0 a la Seu a Viella. El vent al Pirineu bufarà de nord-oest cada cop més fort, amb ratxes fortes sobretot a la tarda, però ja des del matí amb avisos grocs al Pirineu per ratxes de 80 km per hora. A la resta, en canvi, el vent continuarà fluix, variable, amb tendència a bufar de component oest.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Busquem tot seguit aquesta actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Hem fet un cop d'ull a la xarxa viària lleidatana, que on aquest matí sí que hi havia dues restriccions d'ús de cadenes, l'accés a Beret i al Port de la Bonaigua, però a hores d'ara no hi ha cap afectació a la xarxa viària lleidatana. Tot i això, com sempre, s'ha d'anar amb força cura. El sol i les bones temperatures animen l'afluència d'esquiadors a les pistes del Pirineu aquest cap de setmana. Les darreres nevades, a més, deixen gruixos importants amb els que segurament es podrà allargar tota la temporada. I ull, si anem a practicar. S'ha de tenir ull amb tot, al conduir, al caminar i a l'esquia també. Perquè si esquies fora de pistes, doncs pots tenir algun que altre problema. Un esquiador aquest cap de setmana que esquiava fora pista es va trencar la tíbia i el peroné a l'alta neu, i l'home va ser rescatat pels bombers de la Generalitat i evacuat a l'Hospital de Tremp. I tot això el que ha fet és que hi hagi hagut un rècord de trànsit aeri a l'aeroport de Lleida-Alguaire, amb un total de 9 vols i 2.200 viatgers en un sol dia. Vaja, que això és una xifra d'aquestes que... Així, anem així. O l'hem de tancar perquè hi ha boira, o és que arriba un avió mig buit, però després de cop... Escolta, mira, un diumenge, afortunadament, 9 vols, 2.200 viatgers ahir passaven per l'aeroport de Lleida-Alguaire. Obrim la plana política. Vinga, que està interessant el matí, eh? Rosa Maria Salmerón deixa el PDeCAT, regidora del PDeCAT, i serà, a partir d'ara, regidora no adscrita de la Paeria. L'alcalde de Lleida i el president del PSC, Àngel Ros, i el diputat del grup parlamentari del PSC Units del Parlament de Catalunya, Ramon Espadaler, han anunciat aquest matí en roda de premsa l'acord a la paeria entre els dos partits, que una de les coses que implica és que la regidora Salmerón hagi deixat el grup de PDeCAT i sigui a partir d'ara regidora no adscrita de l'Ajuntament de Lleida. En plana local, l'Ajuntament de Lleida iniciarà enguany el porta-a-porta amb una prova pilot a Vila Montcada i Ciutat Jardí. La Comissió d'Habitat Urbà, Rural i Sostenibilitat de la Paeria informa favorablement a prorrogar 6 anys el contracte a Ilnet pel servei de recollida de residus i neteja viària. I el Ministeri d'Agricultura licita per 2,4 milions d'euros l'explotació del canal Segarra-Garrigues. No s'acaba mai, això, tampoc. 12:25, parlem d'esports amb Control Motor.
La informació esportiva per gentilesa de Control Motor.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. Inclou Apple CarPlay, Android Auto, Head-Up Display i carregador sense fil. A més, el seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona. Tu l'inspires, tu el condueixes. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs amb esports, recordem que Lleida ahir sí a casa, Lleida Esportiu 4, Ontinyent 0, el Força Lleida en bàsquet van perdre, Samic 80, Força Lleida 75, i a la Copa Cerres amb hoquei, Lleida Llista 4, el partit d'anada de semifinals, Lleida Llista 4, Sporting Clube Tomar 2.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I fem memòria, com sempre, amb la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tots.
Comencem setmana i nosaltres aquest costum, bona i sana costum que tenim d'exercitar un dels... No és un múscul, però no. Li diuen així, el múscul de la memòria, el cervell, vaja, no la perdem i és una bona costum i el que fem és retrocedir cap a enrere en el temps, 25 anys exactament, i per tant, tal dia com avui, un 19 de febrer, però de l'any 93, què es deia?
Doncs el que més preocupava en aquests moments de l'any 93 era l'atur.
Vaja.
La droga i la crisi.
Ah, i clar, l'afer català no, llavors no preocupava.
No,
hi era.
No, llavors això no hi era.
Però aquests són grans temes, eh? L'atur...
La crisi i la droga. L'electorat va suspendre el govern en la política econòmica i social, encara que el president Felipe González, del Partit Socialista, era el polític més valorat, però no la seva gestió. En una macroenquesta realitzada pel PSOE, confirmaven la seva tendència a la baixa en la mateixa proporció que pujaven els populars en aquells moments. Els bisbats de Ponent van perdre pes a la Conferència Episcopal Espanyola, després del relleu de Monsenyor Martí Alanís, bisbe de la Seu d'Urgell, que va deixar la cartera d'Economia, i Ramon Malla, bisbe de Lleida, va deixar la cartera de Premsa. En relació amb el procés de la modificació dels límits diocesans de Lleida, que va iniciar el Vaticà perquè el territori d'Osca de la nostra diòcesi passés a dependre de Barbastro...
Que tants problemes després ens ha portat.
Efectivament, ens està portant.
Ens està portant.
El bisbe de Lleida, Ramon Malla, va manifestar que la decisió depenia de Roma, que tenia tota la documentació, però el bisbe de Barbastre, Ambrosio Echevarría, va manifestar que des de gener de 1992 el Sant Pare ja s'havia compromès a solucionar el contenciós amb l'adscripció del territori a la diòcesi de Barbastro. Mm. Més notícies. El tercer pont ja figurava al Plano Guia de 1933, editat pel Sindicat d'Iniciatives en la Construcció del Pont de l'Avinguda de Catalunya. Segons consta en el llibre escrit per l'historiador Romà Sol i Carme Torres, els historiadors lleidatans, l'obra recull 40 imatges antigues i actuals del riu i els ponts que s'havien construït al llarg dels anys. És molt interessant, aquest llibre és molt boniquet, molt bonic i molt històric. La Jove Cambra de Lleida estava elaborant també un còmic infantil sobre la preservació del medi ambient. Aquest projecte s'emmarcava en un dels 4 eixos bàsics que es van tractar a la Comissió Anual de Presidents de Joves Cambres de tot Europa, que es va celebrar aquí a Lleida aquell any. Aquesta trobada va comptar amb la presència de 32 delegacions europees. Fins aquí les notícies d'aquest 19 de febrer.
Molt bé, doncs, Mari Carmen, fins demà.
Fins demà.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
Muy contenta.
Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto según me mudé.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Paso por unos barrios donde hay unas casas increíbles. ¿Qué digo casas? ¡Palacios! ¿Y crees que me dan envidia? Pues no. ¿Cómo voy a tenerla si estreno coche nuevo y estreno ser todista? Si disfruto de doble felicidad.
Estrenar coche nuevo y estrenar ser todista. ¿Puede haber algo mejor? Y es que con Línea Directa tienes un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I tal com havíem dit al principi del programa, ens acompanya avui la directora d'Animac, la Carolina López. Carolina, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs, Carolina?
Doncs molt bé, ja està
enfeinada, no?
Motor. Sí, una mica. Sí, sí, estem tot l'equip que treu fum, això.
Carolina, ho direm una vegada més, un any més. Tornem a parlar amb tu un cop a l'any, que torna a ser a la prèvia de l'Animac i aquest Animac que arriba ja amb una 22a edició. Si d'altres edicions ja parlàvem d'un Animac gran, d'un Animac consolidat, escolta, no sé què hem de dir aquest any.
Home, doncs anem creixent. O sigui, aquest any tenim més pel·lis que hem batut rècords, diguéssim, de totes les edicions fins ara, tant a les pel·lícules que ens envien per convocatòria oberta, que hem arribat fins a més de 750, però també les que hem acabat seleccionant, i no només, diguéssim, de les que ens entren per convocatòria oberta, sinó també les que convidem. I en total, doncs, crec que són 210 curts.
312 títols. Serà
sí,
aquesta,
en total.
Aquesta 22a edició. Ull amb aquesta xifra, perquè és altíssima ja, eh? Ja és altíssima.
Sí, però bueno, la veritat és que no és que ens ho hagin proposat. El que passa que és que, clar, hi ha hagut un increment en la producció i en la qualitat també de les pel·lícules que ens arriben, que es fan i que ens arriben. I aleshores, doncs clar, sent una mostra, doncs el que intentem és mostrar el bo i millor, i aleshores ens hem trobat això, que per poder fer-lo, doncs hem hagut d'ampliar aquests títols perquè ens hem trobat amb coses molt potents i que s'han de veure.
Molt bé. Carolina, escolta, estem fent aquesta entrevista a través de la ràdio, mitjà de comunicació que eminentment destaca pràcticament única i exclusivament amb el tema del so. Aquest any l'Animac gira entorn al que tu has considerat també com el 50% d'una producció, com és la seva banda sonora, la música.
Exacte, sí, i sobretot en l'animació de sempre, i ara també doncs té un protagonisme molt gran, és una part molt i molt important d'una producció d'animació. I tot i així trobem que potser doncs, no se li ha dedicat l'atenció que mereix, i és per això que aquest any volem posar el focus en la música, amb la banda sonora de les pel·lícules, i per això els protagonistes d'enguany són sobretot compositors de bandes sonores amb animació.
La jornada inaugural portarà una estrena internacional que és Animació per a les quatre estacions de Vivaldi, un film que ara no tinc davant, però crec que suposo que podrem veure al Teatre de la Llotja el 22 de febrer.
Exacte, per la inauguració. I és una pel·lícula que, a més, ha estat feta en quatre parts, no? Com les quatre corresponents amb les quatre estacions. Una pel·lícula feta per autors i autores de gran renom en el panorama internacional, autors independents, autors artistes, diria gairebé, no? que troben en l'animació un mitjà d'expressió molt personal, i que ho farem, i que han estat fets només per ser vistos amb música en directe d'una orquestra. Clar, i que després de Tòquio, Lleida sigui la ciutat on això es veurà, jo crec que és raó suficient com per venir en aquesta inauguració a disfrutar, a més, d'aquesta música fantàstica gràcies a la a l'orquestra Julià Carbonell de les Terres de Lleida, a l'OGC.
Serà un bon tret de sortida, evidentment, d'aquests 4 dies, del 22 al 25 de febrer, que tindrà lloc aquesta 22a edició de l'Animac d'aquest 2018. El convidat especial d'aquesta edició, i també Premi d'Honor, evidentment també està centrat en el tema musical, és Normando Roger, és un prestigiós compositor canadenc, a més, dissenyador de so, perquè ho hem de dir així, igual que hi ha els dissenyadors de la part visual de les animacions, per exemple, també hi ha els dissenyadors de so, porta 45 anys de trajectòria, ha creat més de 200 bandes sonores, potser de vegades els dissenyadors o la gent que està a la vessant musical o del so no està, passa més desapercebuda, però vosaltres hi heu volgut donar un lloc d'honor.
Efectivament, el Norman Roger, a més, diu que, perquè ell és músic, té una formació musical, però en els primers curs, perquè sobretot s'ha dedicat a l'animació, algo també ha documentat, però sobretot a l'animació, i molt en el format curt, que és el que a ell més li agrada, perquè és el lloc on experimentar i el lloc també on veure's més la part aquesta més autoral, doncs diu que al començament, clar, com que les produccions no eren unes grans produccions a nivell econòmic, doncs ell havia de fer també la part no només musical, sinó també dels sos de sala, de tota la part diu que ara li diem disseny de so, però aleshores no, perquè aquest senyor porta ja uns quants anys, no?, treballant i té 200 bandes sonores, vull dir, va començar cap allà als anys 70. I aleshores, doncs efectivament, o sigui, és un senyor que tant fa música com també aquests dissenys de so, i les pel·lícules en les quals ha treballat, a mi el que m'agrada és que són pel·lícules amb un marcadíssim segell d'autor, com poden ser les pel·lícules del Frederic Bach, com poden ser pel·lícules d'animadors que hem tingut nosaltres a l'Animar, com el Teodoro Schiff, com fins i tot la Regina Pessoa, el Michael Dudot de Witt, que va venir l'any passat, també ell va fer la banda sonora de Father and Daughter, aquest curt metratge fabulós. I és això, que potser a vegades la part del so, la part de la música, queda més en un segon pla, però després veus la pel·lícula i moltes de et queden les imatges, però també aquests acords i aquests sons, no?, al cap. I d'aquestes pel·lícules que el Norman Roger hi ha treballat, doncs 6 d'elles van guanyar un Òscar, i 14, crec, o més van estar nominades. Vull dir, a banda d'altres premis, que aquestes pel·lícules de les quals ell és el músic han recollit un munt de premis arreu del món al llarg de tota aquesta trajectòria, que és llarguíssima, i jo crec que és un premi molt merescut.
A més, et diria una cosa, que si el so o els efectes de vegades no estan a l'alçada, com aquí no saps què, però hi notes a faltar alguna cosa.
Absolutament, i sobretot en un tema com en l'animació, on tot és pura recreació. Clar. O sigui, tu tens una pel·lícula d'imatge real, pares al micro i ja tens allà doncs un vent, o tens el soroll d'un cotxe, o tens uns diàlegs, però l'animació no pots parar al micro, no, perquè tot és pura recreació. Aleshores, el so esdevé un lloc on experimentar, on crear de zero, molt i molt interessant. I és per això també que als compositors els agrada molt treballar en l'animació, perquè poden donar rienda suelta a la seva creativitat, no? I en aquest sentit, doncs esperem que aquest any, doncs, tots aquests compositors que vindran, pensa que tenim 12 presentacions i conferències, la major part de les quals són per part de compositors, no? I vindran precisament a parlar d'això, d'aquesta llibertat i de com ho fan, d'on ve la inspiració, però també la part més pràctica de com treballen amb les imatges. I jo crec que serà molt interessant, no només per les persones interessades en la música i el so o l'animació, sinó també per un públic general.
I tant. Parlar d'aquestes 312 obres una per una, evidentment, no és possible. Tampoc posarem amb aquest compromís a la Carolina López, directora de l'Animac.
No, sisplau.
Però et posarem un altre compromís, que sempre és allò. Escolta, digue'm dos o tres que no ens hem de perdre. Suposo que una serà The Breadwinner, que és recentment ha estat nominada als Òscar i que la tindrem aquí a l'Animac.
Exactament, The Breadwinner, perquè és l'estrena a Espanya i perquè és una pel·lícula de Cartoon Saloon. Cartoon Saloon ja saps que és aquesta productora magnífica, irlandesa, i la seva directora és Nora Twoney, que havia estat la directora d'art d'un títol que vam passar a Lleida fa, crec, un parell d'anys, que és Song of the Sea, que és una pel·lícula meravellosa. I és una pel·lícula que, a banda de ser molt bonica i de tenir aquest aspecte de conte, de fairy tale, no?, que fan també els de Cartoon Saloon, també té una part social important, perquè explica la història d'unes noies, d'unes dones a Afganistan, que al faltar el pare a casa doncs estan condemnades pràcticament doncs a morir de gana, perquè no poden sortir, no? Per una qüestió de gènere no poden sortir al carrer. I aleshores doncs, la nena d'11 anys decideix doncs sortir a guanyar-se el pa. Vull dir que és una història molt i molt maca. Però bueno, a banda d'això, a mi m'agradaria destacar sobretot les sessions de curtmetratges, perquè és que són la joia de l'animat. O sigui, pensa que aquest any tenim uns curs espectaculars, o sigui, tenim des de curs que han guanyat molts premis, doncs, Annecy, fins i tot nominacions als Oscars, de tot, i els recentment estrenats premis de los Emmy Awards, que són els premis europeus de l'animació, i, doncs, jo què sé, està Min Borda, no?, que és de la Nicky Lindrum, que és un musical animat, divertidíssim, a més, talent local, també la Rocío Álvarez té un curt nou, que és una noia de València, però que està vivint a Bèlgica, fabulós. Tenim un curtmetratge d'una parella de lleidatans, germans, el Fernando i l'Helena, que han fet un curt fabulós, que ho passarem a la Cluenda, que es titula Morning Cowboy, i que es va estrenar a la Berlinale.
És que és el que deies, eh? S'han presentat 750 obres i n'heu hagut d'agafar 312 i suposo que encara se n'ha quedat alguna fora que dius, també hagués pogut quedar dins, eh?
Absolutament, això ens passa cada any i aquest any més encara. El que passa que també, afortunadament, tenim una pantalla que li diem la Open Screen, que és la pantalla que està a l'AnimaCrea, que ja saps que és aquest espai tan fantàstic on gratuït, a més, obert, on totes les famílies, tota gent que vulgui pot venir i experimentar l'animació en primera persona, perquè tenen allà tot un munt de tallers. Doncs també tenim aquest Open Screening, que precisament aquest any especialment farà una mica aquesta tasca de donar cabuda a aquelles pel·lícules que potser no han arribat, diguéssim, no podien entrar en la programació per una qüestió, diguéssim, de volum, i que eren, i sobretot de talent local, de gent, doncs, sobretot catalans, alguns espanyols, i que pensàvem doncs, que també la nostra tasca com a mostra és donar cabuda a totes aquestes obres, no?, diguéssim que ens arriben d'arreu del món i que bueno, però que n'hi ha un programa, jo crec que per molts gustos i per públics molt diferents.
Doncs us dono la plana web www.animac.cat, allí trobareu tota la informació, també on es projecte cada cosa, en quina hora. Ja us avanço que moltes es concentraran a la zona de la Llotja, a diferents punts de la Llotja, però a la zona de la Llotja, però també al Caixa Fòrum, al Cafè del Teatre i a la Casa de la Bomba, que són llocs habituals de l'Animac. No vull acabar l'entrevista, Carolina, sense preguntar-te una cosa que darrerament, suposo que t'han preguntat més d'una vegada, i jo mateix recordo que t'he dit, escolta, l'Animax està fent tan gran i a Lleida estan tan orgullosos de tenir-lo que de vegades surt aquella por de s'enduran l'Animax de Lleida. Aquest any el tenim a Lleida, però hi ha plans de que segueixi a Lleida l'Animax?
Home, absolutament, és que no pot ser d'una altra manera, vull dir, l'Animax és Lleida, vull dir, és que tothom ja ho espera. I la gent, bueno, hores d'ara, jo crec que les places hoteleres deuen estar ja a tope, si no estan exaurides. Vull dir que la gent també, perquè ja saps que a banda del públic de Lleida doncs ve molta gent de Barcelona, de València, de Madrid, de tot arreu, no? I la gent ja espera amb il·lusió també doncs aquest viatge i venir a Lleida. Vull dir que jo no entenc l'Animax fora de la ciutat de Lleida, i a més és que pertany a la ciutat de Lleida, perquè és de titularitat de l'Ajuntament, o sigui que l'Animax sempre serà a Lleida, esperem que per molts, molts anys.
Doncs hem parlat amb la directora de l'Animac, que ens ha atès avui, com sempre. Escolta, Carolina, gràcies per atendre'ns. Enhorabona a tot el teu equip i a tu mateixa per tota la tasca que esteu fent, que de vegades, si no fos per aquestes entrevistes i per d'altres entrevistes a d'altres mitjans, doncs el públic no acabaria de conèixer tota la tasca que hi ha al darrere, però segur que queda encara molta feina amagada i que, evidentment, tothom hauríem d'agrair. Carolina López, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres.
A vosaltres per fer-nos d'altaveu.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50. Horario de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 a 8.
Ara, amb el periòdico, les millors receptes dels xefs i els guanyadors de Masterchef a casa teva. 10 llibres amb més de 600 receptes del programa. Aquest cap de setmana, tapes i aperitivos per tan sols 1,95 € només amb el periòdico.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ja tenim aquí el Joel Carnicer amb algú ha fet o les notícies del reírse, que encara no ho hem decidit. Joel, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard!
Segueixo dient que hem de fer una enquesta.
Per les notícies del reírse.
No? O què?
Jo, ja... encara m'estic, de veritat, t'ho dic, que encara me pixo de riure quan... A vegades, no, t'explico.
A vegades no, a veure, que nosaltres ens enriquem no costa gaire d'imaginar.
Ja, però a vegades, no sé què em passa, que quan m'aixeco, sobretot quan m'aixeco, tinc flashbacks de la meva vida, ¿vale? De situacions incòmodes o coses que m'han passat de riure.
I quina tens?
I vegades encara, de vegades m'aixeco... Y seguís pensando en la trucada de aquel hombre, de las noticias del reírse.
Quiero felicitar a ese chico de las noticias del reírse.
Sí.
No truquen mai més, pobre, me l'haurem espantat.
No truquen mai més i potser s'ha passat a la competència, eh?
No,
però...
no, segur que no.
Però m'agradaria que ens truqués.
Bueno, escolta, sense que tu entris al drap, tenim un número de WhatsApp que és el 664-526-180.
A veure,
664... No, que...
Va, deixa'm-ho dir bé. 664...
No, 664.
664-125.
No, 526.
Ah, hòstia, 6...
No, 5.
No, home, tots els mòbils comencen per 6.
Ah, tornes a començar? Vinga.
654...
No, 664.
664...
526...
526...
180.
180.
Aquí no tenies ja marge d'error, eh?
Sí, vale.
Bueno,
sí,
ens podeu enviar nota de veu, que també està bé escoltar les veus, i si no, si us fa vergonya, que detecto... No m'envia ningú notes de veu, Joel?
Bueno...
Text sí, però veu no.
Ja, no bueno, sé. Pues que no els hi faci vergonya, perquè això és com enviar un WhatsApp a uns col·legues, no? Vull dir que no...
Clar, som el mateix.
Però fa tants anys, mira...
Els col·legues de la COP, eh?
Sí, perquè fa tants anys ja que la gent que t'escolta... Fa 5 anys, eh?
Ha fet 5 anys ara per Sant Valentí, eh?
Per Sant Calentí.
Sant Calentí, sí.
Calentí, és veritat. Sant Calentí, 5 anys ja.
5 anys que un Joel jovenet, estudiant de Geografia i Història,
sí,
se li van creuar els cables i diu, no, vinc a fer les pràctiques aquí a la ràdio.
Sí,
i jo el primer dia que el vaig conèixer, que li vaig fer l'entrevista, dic, però tu, què vols fer periodisme després? Bueno, sí, no ho sé, ho provo ara les pràctiques i depèn de com surti d'aquí, faré o no faré.
I me'n vaig anar a fer cine, ojo, les dues carreres amb més ocupació laboral. Història i cine. Bueno, mira, això ha de ser així.
Va, acabes de cremar 3 minuts de l'espai, tu
bueno,
mateix.
Bueno, pues ara en cremaré més perquè diu que se esnifa 12 ratlles de cocaïna durante las campanadas y acaba ingresado por sobredosis.
¿12?
O sigui, clar, a ratlla per campanada.
O sigui, jo no em puc acabar el raïm. Imagina't si hagués d'esnifar...
Pues aquest les clenches, vull dir, anava que donava curs. Diu que un joven de 23 anys ingressó a les 12:20 de la madrugada del dia 1 en el Hospital Teresa Herrera de A Coruña tras haver ingerido 12 ratlles de cocaïna durante las campanadas de fin de any.
Però és que s'ha de ser... animal...
Déu-n'hi-do. Diu que el chaval se comió aproximadamente 2,5 gramos de cocaína en 12 segundos.
És que... Bueno.
Home, i ha de tindre diners, també, perquè això és car, no?
Potser estalviava durant tot l'any. Ja veuràs aquest any, el canvi d'any, com el celebraré a l'hospital. Si és que s'ha de ser desgraciat de veritat, eh?
Año nuevo, vida nueva, no? Pues mira...
Déu-n'hi-do.
Bueno, deixa'm obrir un moment les cometes, que saps que m'encanten.
Sí.
I això diu els amics, no? Van entrevistar els amics i van dir... Rápidamente nos dimos cuenta que nos habíamos pasado con la sustancia, porque empezó a echar espuma por la boca y se le pusieron los ojos en blanco. No podía moverse ni levantarse. O sigui, ja que els teus amics permetin que et fotis 12 clenches amb...
Oye, mira el tío este está en el suelo,
saca espuma por la boca y los ojos en blanco. Igual, ah, igual algo le pasa.
A lo mejor tendríamos que llamar al hospital.
Sí, sí, sí.
Bueno, es más, ufán, sí. A lo mejor tendríamos que llamar al hospital.
Quina manera d'entrar l'any.
Quina manera. Pues ja està. Bueno, però atent, perquè aquest metge també ha entrat molt bé a l'any, perquè diu que despiden a un médico por cantar Soy minero antes de realizar las colonoscopias.
Però quina falta de sensibilitat.
Vale, això ha passat a l'hospital de Valdecilla.
Això ha passat a Espanya, està clar, no?
Sí, hombre, per favor. Después de que se conociera que un destacado médico gastroenterólogo fuera suspendido de empleo y sueldo tras confirmarse que cantaba la canción Soy minero delante de sus pacientes antes de realizarles la colonoscopia.
Mira, Enric, però a veure, ja sé... I és compromès a la situació. No falta que el senyor... Mira, me l'estic imaginant, ficant-se els guants de làtex, el lubricant, Soy minero... Gírese.
Resulta que diu, el acusado de cantar la famosa canción de Antonio Molina ha reconocido los hechos después de que un paciente de 49 años consiguiera grabarle mientras gritaba, obro cometes, Soy minero y temple mi corazón con pico y barrena, soy minero y con caña, vino y ron, me quito las penas. O sigui, però imagina't, un moment, anem a fer un exercici dels que m'agraden d'imaginació, no?
Silenci, va.
Va, tu ara imagina't el senyor que està amb els pantalons i els calçotets baixats fins al genoll, no? I llavors, sense que l'home, que el metge està cantant, sense que es doni compte, s'agotxa per agafar el mòbil, dedueixo que es devia estar gravant fent-se un selfie... És a dir, que se li devia veure tota l'esquena despullada i el cul, així, eh? Mentre el miner, a veure, mentre el metge, soy minero! Ojo com està. Quin gran país.
Va ser mi música. Però bueno, afortunadament això és una minoria.
Sí, com minoria, m'ha anat molt bé això, minoria com aquesta que diu que empleado de un kebab... detenido por eyacular en la comida cuando le pedían salsa blanca.
Ah, venga, home, ja, jo ho sento, ja està. No menjaré mai més fora de casa.
Jo ja no menjo... Sí, mira, saps que tinc la secció de... dins d'aquest espai tinc la secció de coses que em fan ràbia, no?
Sí.
I una vegada vaig dir que una de les coses que em feia ràbia era la gent que té un negoci i està de peu a la porta.
Ah, sí, fumant.
Sí, i llavors a mi no em deixen entrar i no entro ja, perquè si estan allí jo no li diré, perdoni, apartis, que vull entrar.
Que vull entrar.
Llavors, una de les coses que em fa molta ràbia també són els cuiners que surten tots a fumar.
Yes.
No? O sigui, amaga't, no cal que et fiquis al costat del restaurant, perquè a mi em fa mania que surtin a fumar i després sé que amb les mans han de cuinar i que segur que se renten i són grans professionals, eh?
Sí, però, sí, però, com el del kebab.
Exacte, però vull dir que de primera impressió a mi em fa respecte. Que entenc que estan cremats moltes hores i tot, però, amigo, va.
Bueno, però ja, però en aquest del kebab, com a mínim l'han condemnat a cadena perpètua, no?
Bueno, t'explico. Diu que la Guàrdia Civil ha detenido a un empleado de un kebab de Huelva com presunto autor de un delito contra la salut pública.
Presunto.
Òbviament.
Presunto. Bueno, la salut pública... Sí, bueno,
digues. Bueno, sí, la cosa és que diu que... según ha informado la jefatura superior, se inició después de que una señora que presentaba en sangre, obro cometes, un extraño líquido blanquecino que dificultaba la coagulación, obro cometes, ingresara en un hospital de la ciudad. El diagnóstico del centro médico indica que única causa posible es la ingestión de grandes cantidades de semen humano. De grandes, ¿eh? No de... Estem parlant de grandes cantidades.
M'estic imaginant la cara de la senyora quan li va dir el metge, usted, que le da mucho... No, que...
usted le gusta mucho...
Con moderación, ¿eh? Pobre hombre.
A usted le gusta mucho comer semen. Bueno, pues la cosa está...
Yo no sé cómo han arribado a la conclusión de que al final era el del kebab.
Ahora bien, las pesquisas llevaron... Las pesquisas, eso suena molt del segle XVIII, a los investigadores a un restaurante Doner Kebab en el número 90 de la calle Colindres.
Llàstima que no fos el 69.
I ahí está ella. La víctima y su pareja habían cenado allí el día antes, notando, obro cometes, un extraño sabor, pero familiar. Tanco cometes. Familiar pels dos, també.
Ah, pels dos?
Bueno, no ho sé, perquè diu que la pareja notó un estrany sabor, però familiar, que achacaron algún cambio en las salsas empleadas, mientras que el hombre solo sufrió algunas diarreas y estados febriles, su esposa tuvo que ser hospitalizada en estado crítico.
Pues escolta, poca broma, ¿eh?
Diu que, espera, es que la noticia dona per molt. Diu que se encontraron varias garrafas de 5 litros cargadas de semen masculino altamente tóxico.
Pero, a ver...
O sigui, és molt fort això que t'estic dient, eh? O sigui,
aviam, li sortiria més barat comprar una salsa barata?
Bueno, però...
A veure, Joel, sisplau, que per omplir una garrafa de 5 litres tots sabem el que dona,
no,
això.
No, perdona, vàries garrafes, vàries garrafes.
Per això t'ho dic.
Potser és que quedaven amb els col·legues.
Home, doncs pues, suposo... Però clar, això, si no es guarda refrigerat, doncs es passa, no?
Bueno, clar, deu ser com la verema, no?, que es fa que quedes amb la gent per fer el vi, pues amb el semen.
Però en quin país vivim, exactament? Però què m'estàs dient? Que això ha passat a Huelva.
Això ha passat a Huelva.
Bueno, no, aquesta notícia, guarda-la, perquè...
Guarda-la, deixa'm obrir
per Cometes.
Perquè Cometes diu... El semen... Això és molt fort el que et diré ara. El semen turco és altamente dañino para el organismo.
Ah.
Sus enzimas protectoras LDC64 son diferentes al resto de humanos. Al reaccionar con la sangre, provoca que ésta se espese de tal manera que es muy probable sufrir embolias y trombos.
Mare.
Aseguró un doctor experto en estos casos.
El turco, has dit?
Sí. Bueno. M'agrada molt això de un doctor experto en estos casos.
Bueno, sí.
Jo,
turco.
Juan García, experto en semen turco.
Bueno, jo només dic que, sabent i llegint això, bueno, si teniu alguna relació amb algun turc, vigileu, jo què sé.
Sí,
no,
perquè la cosa se'n va de les mans amb
bueno,
el semen aquí.
Ja acabem així avui, eh?
No, ja, pues t'hi vols dir, eh?
Que sí, home, jo amb aquesta notícia la podem anar repetint cada setmana i de veritat que això és tremendo, eh?
Bueno...
Però més a part, quasi mor la senyora, o sigui
deixa'm dir-ne una molt curta.
Va, vinga, 10 segons, però 10.
Diu que Trini se saca el carnet de conducir con 84 anys, ¿vale? Això va ser una notícia del 30 de gener del 2018.
Sí.
Vale, pues la notícia després del 2 de febrer, La anciana que se sacó el carnet con 84 anys se despeña por un barranco.
Sí, la va llegir, pobra dona.
Però està viva.
Joel Carnicer...
Espera, puc dir un acudit?
Va, que venga.
Què hace un bolivic en el aire?
Un bolivic?
Sí.
No sé.
Aerobic.
Bona setmana, Joel!
Bona setmana, Ricard!
I ara sí, que ens falten aquests minuts per arribar a la una, que els aprofitem cada dia per conèixer una mica més el territori amb el Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Bon dia a tots els oïdors.
Cada dia fem aquests darrers minuts, abans d'arribar a la una, visita a un dels 963 municipis, racons, llogarrets, amb una casa o 40.000 cases. Un d'aquests poblets, ciutats, municipis que hi ha a la província de Lleida. I cada dia fem aquest viatge. Per tant, algun dia et caurà més a prop de casa, algun dia et caurà més lluny, però sí que és un exercici, primer, conèixer que existeix.
Exacte.
I després, doncs, a mesura de les possibilitats i ganes de cadascú, de cada família, anar visitant algun racó d'aquests. Joan?
Exacte.
Jo crec que
el
és un exercici que hauríem de fer.
I, per exemple, bueno, doncs, fa un parell de setmanes...
On anem avui?
Tu vas descobrir també per què venia el nom de Vila Sana.
Sí, senyor.
O avui potser descobriràs... Avui anem a Virós, al Pallars Sobirà.
Em sona, però que jo crec que no hi he passat mai.
Potser descobriràs alguna cosa que no coneixies.
Segur.
Referent a les Fargues i al ferro. Perquè des de llavors sí cal agafar la carretera que ens porta a Alins. El viatger aviat trobarà el poble d'Araós, situat a 913 metres d'altitud, i està a la dreta de la Noguera de Vallferrera, que és el primer poble que trobem entrant a la Vallferrera. La nostra fita, però, no és resseguir avui Araós, sinó anar a Virós, amb la qual cosa, i un cop hem contactat amb el nostre guia, ens hi dirigim cap allà. A una hora de camí d'Araós hi ha unes ruïnes que pertanyen a Virós, que, segons ens comuniquen, són els vestigis que resten del primitiu poble d'Araós, situat antigament en aquell lloc. Diuen que, junt amb l'església, ja constava l'any 839, en l'acte de consagració de la Seu d'Urgell. La seva situació és a 1.250 metres d'altitud, en un replà que hi ha a la muntanya del Farro. El paisatge d'aquest entorn és realment meravellós. i els boscos se'ns manifesten ubèrbims i exuberants. D'aquestes contrades se n'extreia el mineral de ferro que alimentava les fargues que hi havia en aquesta vall, que d'aquí li ve el nom, Vall Ferrera, perquè aquí s'hi treia el mineral per fer el ferro. També una altra curiositat. En aquell lloc s'hi trobava l'antic temple de Sant Llíser, que és preromànic, amb arts visigòtics, que va conservar-se fins ben entrat el 1938, quan durant la Guerra Civil li va ser desfet el teulat. A partir d'aleshores, la seva degradació va ser ràpida. Però una meravellosa arquitectònica com aquesta, en un paratge tan vell, no podia deixar insensible a ningú. I així es va fer esforços i es van conjugar il·lusions, i en els anys 1985-86 va ser arranjada la teulada i el temple. Actualment, a Araós hi acudeix en romeria, i val la pena visitar Virós. I la dita d'avui ens diu: el fred de febrer és pitjor que el de gener.
Gràcies, Joan. Apa, que anem directes cap a la una. Busquem la darrera hora i després hi tornem amb la radiografia. Avui estarà amb nosaltres, com hem dit, Borja Comenys, entrenador del Força Lleida.
És la una, són les 12 en Canàries.
Con Pilar Cisneros i Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Como te hemos adelantado, el juez del Supremo, Pablo Llarena, deja en libertad bajo fianza de 60.000 euros a Marta Rovira. A esta hora, la que declara es la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal. Estamos ya en el Supremo. Patricia Rossetti.
60.000 euros tendrá que pagar Marta Rovira si quiere seguir en libertad, cantidad que asumirá ANC, según ha anunciado. Llarena accede así a la petición de la Fiscalía, pero no a la de la acusación Vox, que pedía prisión sin fianza por riesgo de fuga y de reiteración delictiva, pero Llarena ha respondido que se ha presentado a esta citación. Tras casi dos horas en el Supremo, ha manifestado que ella no estaba en la gestión del referéndum, ni ha sido portavoz ni ponente, y que el 1 de octubre le dijo a Puigdemont que deberían parar las votaciones ante la violencia, según sus palabras, pero Puigdemont le dijo que si la suspendían sería mucho peor. También en la sala ha manifestado que la Constitución ampara al pueblo de Cataluña para ser consultado, y a la salida unas breves palabras a la prensa.
Hemos defendido que en ejercicio de las funciones que nos son atribuidas en el Parlamento de Cataluña, hemos defendido el derecho de votar y de expresar sus opiniones de los ciudadanos de Cataluña en un Estado democrático y de derecho.
Ahora declara Marta Pascal.
La delegación del Gobierno en el País Vasco pide a la Fiscalía que investigue el homenaje de este domingo a dos etarras en Andoain por posible humillación a las víctimas. Última hora, José Luis Martín.
El delegado del Gobierno en Euskadi, Javier de Andrés, ha anunciado que va a remitir a la Fiscalía de la Audiencia Nacional un informe sobre el acto de homenaje a dos miembros de ETA celebrado ayer en Andoain, en Guipúzcoa. De Andrés considera que puede haber delito de humillación a las víctimas.
Es elaborar informes en el cual se refleja qué es lo que ha ocurrido, y esos informes se trasladan a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que es la que tendría que entender si realmente se ha producido un delito como el que nosotros interpretamos que pudiera estar produciéndose, que es el de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas del terrorismo.
De Andrés considera que el homenaje de ayer a los etarras Ignacio Otaño, Iñaki y Grategui, que facilitaron información a ETA sobre Joseba Pagazaurtundúa, son una humillación no solo a las víctimas, sino a toda la sociedad vasca.
Hay más noticias en este lunes 19 de febrero que te contamos en el Mediodía COPE con Antonio Raiz.
En Bruselas, en menos de dos horas, comienza la reunión del Eurogrupo que va a elegir al nuevo vicepresidente del Banco Central Europeo. Hay dos candidatos, uno el ministro de Economía, Luis de Guindos, el otro es el gobernador del Banco Central Irlandés, Philip Lane. Además de optar al sillón más importante del Banco Central, el sueldo es cuantioso, 334.000 euros brutos al año. A esto hay que añadir complementos por representación y residencia. También tiene derecho a vehículo oficial, un consejero y dos asistentes. Y en Cádiz, la Guardia Civil trata de localizar la narcolancha que tres encapuchados se han llevado del depósito judicial de Conil de la Frontera. La embarcación es utilizada habitualmente por las redes del narcotráfico para trasladar el hachís desde la costa de Marruecos a la de Cádiz. Los asaltantes iban encapuchados y armados con pistolas.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Bueno, y en El Espejo vais a hablar de una ciudad que yo creo que muchos no habrán oído hablar en su vida, yo tampoco, la localidad de Guau, donde hay un proyecto que os llama la atención.
Bueno, sí, mira, vamos a poner en contexto a nuestros oyentes. El Papa ha convocado para el próximo viernes una jornada de ayuno y oración por la paz, en la que tendremos especialmente presentes los conflictos en República Democrática del Congo y en Sudán del Sur. Bueno, hoy en El Espejo nos vamos a fijar en este último país que sufre una terrible guerra civil con 50.000 muertos y un enorme éxodo hacia los países limítrofes. El 40% de los sudaneses del sur tiene problemas para alimentarse cada día. Pues en ese contexto brilla la experiencia de la escuela secundaria Loyola, en esa ciudad que mencionabas, Guau, fundada en 1982 por la Compañía de Jesús, la escuela. Cuenta con 580 estudiantes atendidos por 35 maestros y 6 jesuitas que han logrado crear allí un espacio único donde los jóvenes conviven serenamente más allá de sus diferencias étnicas. Pues en El Espejo vamos a contar cómo funciona y la esperanza que supone para ese dolorido país.
Lo escuchamos con atención, como siempre, en media hora. Gracias, José Luis. Y en deportes, arranca una nueva semana de Liga de Campeones. Santi Duque.
Pilar, con el resto de los partidos de ida de los octavos de final y protagonismo para el Barcelona y para el Sevilla. Los azulgrana acaban de llegar a Londres, donde mañana se enfrentan al Chelsea. Última hora de los de Valverde, enviada especial de la cadena COPE, Elena Condis.
El Barça acaba de aterrizar en el aeropuerto de Luton a una hora de Londres. Han viajado 21 jugadores, todos los disponibles, salvo Coutinho, porque no puede jugar Champions al hacerlo ya con el Liverpool, y Semedo, que está sancionado. Las novedades son Vermaelen, que ayer recibió la alta médica, además de Denis, André Gómez y el tercer portero Ortola. Valverde le descartará junto a dos más. El Barça entrenará hoy a las 8 de la tarde en Stamford Bridge. Antes, a las 7:15, darán rueda de prensa Ernesto Valverde e Ivan Rakitic.
Gracias, Elena. El miércoles será turno del Sevilla, que recibe al Manchester United en el Pizjuán. El Real Madrid también será protagonista esta semana, pues el miércoles se enfrenta al Leganés en Butarque, en partido aplazado de la jornada 16. En los blancos, la atención está puesta en el estado de Marcelo, que cayó lesionado ayer en el Villamarín. Mañana se le realizarán pruebas, aunque hay optimismo en el Madrid de que pueda llegar al trascendental encuentro contra el Paris Saint-Germain el 6 de marzo. Y ya saben de que antes de que mañana vuelva a la Champions, hoy se cierra la 24ª jornada de Liga desde las 9 con el Getafe Celta.
Te estamos contando la última hora en el Mediodía COPE.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE, o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-23-0000.
Jean-Claude Van Damme, oscuro y desconocido. When the beat
drops. Tus 9 vidas parecen estar acabándose.
Dos tipos, con pasamontañas.
Esto es por mi mujer.
Dos de Van Damme, el sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
¿Ha comprado un camión entre 1997 y 2011? Quizás ha pagado un sobrecoste ilegal y aún puede reclamar su devolución ante la Unión Europea. Más de 25.000 clientes se han unido a esta demanda colectiva liderada por CCS Abogados. Si quiere recuperar su dinero, únase antes del 28 de marzo. Más información en el 912-913-777 o en ccsabogados.com.
Siéntate un momento y párate a pensar. Si eres buen conductor, ¿por qué te han subido el precio del seguro del coche? Vente a la Mutua con tu seguro de coche. Te bajamos su precio, sea cual sea. Y también en tus seguros de moto, hogar y vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Tenemos extraordinarias noticias. Carlos se llama Regino, se apellida Hernández y acaba de devolver a España al medallero olímpico de invierno.
¡Hombre!
Isra, su entrenador fallecido, seguro que está sonriendo desde el cielo.
¿Qué está pasando?
Aquí decíamos, un tío de Ceuta y de Málaga, donde mucha nieve, digamos que no hay.
Bueno, ¿eh? Súper contento de poder haber conseguido esto por mí.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE. Cerealista. ¿Buscas protección frente a las malas hierbas para tus cultivos de trigo, cebada, centeno y triticale? Axial Pro te ofrece la máxima eficacia, seguridad y flexibilidad en el tratamiento contra las malas hierbas de hoja estrecha. Axial Pro, para los profesionales del futuro. Y este Singenta.
Vols menjar bé i variat i no tens ganes de cuinar? El Tiberi de la Roser ho fa per tu. De dilluns a divendres, menú amb dos plats a 5,95 euros. Els dimecres, oferta de pollastre a 8 euros. El dissabte i diumenge, menú especial de canelons, patates i pollastre a 17 euros. Cada cap de setmana, noves ofertes al Tiberi. Tiberi de la Roser, carrer Acadèmia 15 o 973-28-95-20.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia a Lleida, des d'ara fins a arribar a les dues, tot i que ja saps que cada dia t'acompanyem des de Lleida, des de les 12 i 20 fins a les dues. Ara en tenim 8 i mitja per sobre de la una. Dilluns, començant setmana, 19 de febrer del 2018. Tot seguit obrirem la nostra tertúlia de la radiografia, on ja saps que posem sobre la taula tots els resultats esportius i parlem d'esports, no només del cap de setmana, sinó d'esports en general. I després, a dos quarts de dues, ja saps que obrim també la Nacional 240 amb la nostra companya, la Mònica Carrasco, des de Cope Tarragona. Avui parlarem de la diferència salarial entre homes i dones, que tindrà el seu epicentre el proper dia 22, que és el Dia Mundial per la Igualtat Salarial. Parlem d'esports, com sempre, amb Control Motor.
La informació esportiva per gentilesa de Control Motor.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. Inclou Apple CarPlay, Android Auto, Head-Up Display i carregador sense fil. A més, el seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona. Tu l'inspires, tu el condueixes. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs apa, que obrim la radiografia, com sempre ben acompanyats amb el cap d'esports del diari La Mañana, l'Albert Escuer. Albert, què tal? Bon dia.
Bon dia.
I ens acompanya, com ja havíem anunciat, l'entrenador del Força Lleida, el Borja Comenge. Borja, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar amb nosaltres, benvingut. En fi, escolta, abans de parlar de bàsquet, que avui, evidentment, parlarem de bàsquet a fons, m'agrada molt el titular o subtítol que has posat, Albert, al diari La Mañana. Diu, hem jugat bé com sempre, però aquesta vegada sí. Aquesta vegada han entrat.
Bueno, és que és el gol. És que futbol és futbol.
Parlem de la victòria del Lleida Esportiu, Lleida 4, Ontinyent 0,
És el gol. El dia del Peralada fas 17 rematades, i encara rai salves un punt al minut 92, i ahir doncs fots un 40% d'efectivitat. Vull dir, ja ho sé, és un topicazo, i és una obvietat, però al final el futbol és gol, i el Lleida no és que no tenia gol, és que no té gol. A veure, Lleida porta 26 gols ara, però és que compta que 4 van ser al Cornellà i ahir 4. Això vol dir que en 24 partits ha fet 18 gols. Bueno, doncs ahir la piloteta va entrar. També és cert que els entrenadors i també els jugadors doncs han de ficar de la seva part perquè la piloteta entri. I ahir, doncs, bueno, pues el Badalejo, que no li acabava de convèncer aquest 4-4-2 que està utilitzant últimament a casa i també a fora, doncs va tornar a remenar les cireres, va ficar Javi López en banda dreta, va ficar els dos punyals per l'esquerra, Musa Pumar, per la dreta Javi López amb Leto, va fer aquest nou sistema, aquest 4-4-1, amb la línia de 4 darrere, els 4 al mig, amb Pumar, esquerra, Javi López dreta, Fèlix per davant en llibertat total i absoluta de moviments, i Ortuño en punta, i li va sortir bé.
Home, Ortuño va fer un parell de gols,
Sí, en podia fotre 5. No, i sense exagerar, o sigui, va tenir oportunitats, no? Però, bueno, això també demostra la feina dels entrenadors, que moltes vegades els critiquem, i avui també els criticaré, però per una altra cosa. Sí, però que a vegades també encerten. I el Badalejo, doncs, ahir va tornar a remenar les cireres i li va sortir bé, perquè certament el Lleida, des del minut 1 fins al 90, va ser molt superior a l'Ontinyent. I jo crec que victòria merescuda, que ja ens tocava, perquè ja ens tocava,
Sí, home, ja ens tocava.
Allò d'afrontar un final de partit tranquil i aprovar-lo.
Et vull preguntar, això creus que marcarà un abans i un després, realment? Espero que saludo el Xavi Pérez. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Que s'incorpora. Ara estem parlant de la victòria. Lleida Esportiu 4, Ontinyent 0.
Sí, no pensem que no estàvem al camp d'esports.
Per què? Perquè entraven.
Sí, una cosa rara, no? Però bueno, si nota que quan juguen els jugones se juga bé a futbol.
Home, jo abans i després, no ho sé, perquè si vas a Llagostera i tens 10 i tornes a Lleida de Peralada, o sigui, no fot cap, on fots una, doncs... Perquè, clar, és que el Lleida sí, ahir va jugar bé.
Perdó, però és que ahir és l'Ontinyent, no és...
Sí, no.
Sí, bueno, però eren 3 punts de la nostra,
Sí, per això, no, però que és un rival directe. També és cert que ells venen de jugar el partit ajornat entre setmana, però bueno, el seu entrenador va reconèixer, diu, bueno, això podria ser excusa a partir del minut 60, que físicament tal, però és que clar, és que des del minut 1 el Lleida guanya tots els duels, totes les pilotes dividides, bueno, és superior a l'Ontinyent, que és un bon equip, de fet, està per davant nostre la classificació. Un abans i un després, però és el que et deia, és que és gol. Jo espero que sí. que ara ens haguem esbravat, que Ortuño s'hagi tret de sobre...
Anava a dir si això pot ser com un punt d'inflexió, almenys psicològicament. Dir, escolta, ho podem fer.
Bueno, el diumenge que ve se veurà això.
Sí, clar, això va partit a partit, ho tinc clar.
Ja, però és el que diu molt bé l'Albert. Veurem si s'ha entrat la pressió del món de guanyar i d'estar dalt de tot. A veure, hem de lluitar per aquesta...
Bueno, Lleida ha quedat a 3 punts del play-off, ja ho sé que és la paraula, però és que estem al mes de febrer.
Bueno, si no, no ens podem adormir ja, no?
Ara ja no tenim ningú al davant, eh?
És que jo crec que l'important és que... i això el Badalejo i la majoria d'entrenadors ho fan, lo del partido a partido. Jo, més que partido a partido, parlaré de mes a mes. I el Lleida, de moment, en aquesta segona volta, tenia un mes de gener per reenganxar-se, i es va reenganxar, i tenia un mes de febrer per veure si realment un cop reenganxat podia estar allí o tornaríem, doncs, a anar cap enrere. Bueno, doncs, continuem estant allí. Ara ve Llagostera, el Coi a casa i el Camp del Cornellà, que sí que ja són els tres partits que crec que definitivament podem acabar marcant les aspiracions de l'equip.
Gerard Albadalejo, com molts entrenadors, suposo que es va fer un fart de crida ahir a banda, però a sala de premsa va parlar. Va parlar i es va mostrar lleugerament molest, entre d'altres amb els mitjans de comunicació.
No, bueno, li va fotre a la grada, perquè va dir que per ell s'havia celebrat poc, doncs se li va preguntar per què vos dic això. He dit el que he dit, jo ho entendedor. Va fotre a la premsa, que si hem d'omplir pàgines... Jo crec que
s'equivoca. Que si parleu massa de pocs gols, que si... Jo,
doncs, bueno, però és que és la realitat.
Segurament s'havia fumat alguna cosa, tal.
És que és la realitat.
Aviam, què vol que fem? Aviam, la grada. Que saltem al camp, a celebrar-ho?
No, no ser, sisplau, i, ja saps, entre el camp no,
pues eh? Ja està, que s'ha vist en tota la temporada, què vol?
Hi ha moltes.
No, home, no, entre poc i massa, tampoc.
Clar, tu no pots pretendre gestionar els ànims i les sensacions de la gent que està a la grada. Perquè per tu el 4-0 és una victòria molt bona, per mi també, i pel Xavi també. Però jo no puc obligar el Xavi a que faci l'Ola, perquè hem guanyat 4-0. No, que segurament Gerard Badalejo té raó en moltes de les coses que diu, i jo ho comparteixo. Vull dir, és cert que amb aquest equip se l'ha menystingut bastant i que en molts moments no s'ha valorat realment la feina que es fa. Però és que el futbol, igual que el bàsquet i tot, al final són resultats. És que són resultats. Jo sempre fico el mateix exemple, i és Mourinho al Madrid. Si el Madrid de Mourinho no jugava res, era una castanya, brut, matusser, anaven a la guerra, era algo, o sigui, absolutament infumable. Però Mourinho arriba al Madrid i l'equip portava 6 o 7 anys que no passava de 8 anys de final a la Champions. I amb Mourinho fa 3 semifinals, li guanya una Lliga al millor Barça de la història i li guanya una Copa al millor Barça de la història. Jugava algo al Madrid? No. Feia un futbol vistós? No. Et diverties veient el Madrid? No. Però Mourinho va ressuscitar el Madrid. A Europa i a Espanya. I desgraciadament, doncs l'esport és això. Són resultats. Si a més a més dels resultats jugues d'escàndol i jugues de cine, hòstia, fantàstic, clar, sí, de traque, mocador, clar, això, però és el que hi ha. I per tant jo crec que ahir el Badalejo amb el tema de l'afició crec que s'equivoca, i en el tema dels mitjans, doncs també, perquè al final és que no diem cap mentida. I ell sí, tot i que crec que no és volent, no? Perquè ell diu que som el quart millor equip de la Lliga a casa i això és mentida.
Però aviam, aquesta afirmació és Mallorca... molt fàcil de fer-la.
Vull clar, dir per que... això, Mallorca, Villarreal, Cornellà, Badalona i ells tenen més punts que el Lleida a casa. És cert el que diu el Badalejo, que l'equip no ha anat redreçant. Dels últims 4 partits a casa n'hem guanyat 3 i n'hem empatat un. Però és que en portem 14. I els 10 primers... de 30 punts, se'n van escapar 16. I això és una losa que diuen, doncs que portaràs a l'esquena. I això és un fet absolutament objectiu. El Lleida a casa no ha funcionat. Ara comença a funcionar. Si fos el quart millor equip de la categoria a casa, el Lleida ara estaria en playoff. Però no ho és. I està a 3 punts del playoff. I no passa res per dir-ho. I si el Lleida del Badalejo és el pitjor Lleida de la història en quant a gols marcats, doncs escolta, és que els números estan allí. És que es fotre cops de cap contra una paret. Sí que les sensacions d'aquest equip no són les mateixes que les de l'any passat amb Siviero, però és que són els números. Portem 26 gols en 26 partits i dels 26 n'hem fet 8 en 2. Bueno, jo crec que s'equivoquen. No era dia per treure pit, no era dia per fotre a andanades.
Home, jo crec que es pot treure pit quan ja d'on vens encadenes 5 partits seguits guanyant.
Però treure pit, no? A final de temporada.
Clar, ara vas a Llagostera, te pinten la cara i què fem?
Clar, per això ho dic, per això ho dic justament, perquè ara no hi ha...
No estan els mitjans de comunicació d'aquesta societat, ja, independentment que tinguem aquí el d'això...
No, Xavi, et anava a dir... Ah, no, sí, l'Albert sí que el coneixes, no? Digues. Coneixes aquest...
Sí.
El Borja, que el tens assegut aquí a l'esquerra.
Sí, he estat alguna vegada amb ell aquí. Dic que, independentment que tenen els mitjans de comunicació d'aquesta ciutat, se tracten molt bé els clubs i els entrenadors.
Home,
no hi ha hagut moltes garrotassos.
Veient exemple d'altres ciutats, jo crec que tens raó, també.
Pues per això dic que no ho faci pagar tota la premsa, que la premsa ni en cistella ni fa gols. No us ho tenen a rematar.
Ahir diumenge, a les 6 de la tarda, que va ser el dia mundial de posar partits.
Sí.
Entre les 6 i les 8 del vespre, ahir es va jugar tot.
Sí.
A l'Albert Square treballava amb 3 teles i 3 ordinadors, mòbil i tableta damunt de la taula del diari per buscar resultats al moment, Déu-n'hi-do. Un d'ells, a les 6 de la tarda, Samic 80, Força Lleida 75. Com deia, estàvem amb nosaltres avui l'entrenador del Força Lleida, el Borja Comenge. Ahir va tocar perdre, Borja.
Sí.
Però, mira, no, tampoc vull dir-ho així, a diferència, si no ha coincidit així, llegir unes declaracions del Borja d'ahir i, escolta, a vegades és bo dir-ho clar, ha guanyat el que s'ho ha merescut.
Sí, va ser així.
Això ho vas dir?
Sí, va ser així. Nosaltres no ens va sortir el pla de partit que volíem fer. Sí que és veritat que la part positiva és que a la segona part ho vam intentar redreçar, però no va ser suficient com per poder guanyar el partit. I dintre del dolent que és perdre, només vam perdre un partit perquè, tal com s'havia ficat la primera part, estàvem en risc de perdre dos partits pel tema de l'average i, bueno, al final l'average el vam poder salvar, no? No és un gran consol, però, bueno, de perdre dos partits amb un a perdre només un, pues, bueno, de cara a final de temporada, jo crec que és important també.
Es va condemnar el primer quart, perquè, clar, els parcials són de 28-17 i a partir d'allí 15-14, 18-20, 19-24.
Sí, jo crec que el primer quart... Nosaltres veníem... Bueno, nosaltres tenim ara una circumstància a l'equip, que és que... portem ja un cert temps entrenant sense cincs, no? Perquè el Mike l'hem de dosificar molt durant la setmana i la Blai va tenir un trencament fibrilar al braç dret, al tríceps del braç dret, 3 dies abans de jugar contra el Clavijo divendres passat a casa, i portem un temps en què el nostre nivell d'entrenaments no és òptim, no? De fet, els dos quarts de l'equip han d'entrenar de cinc. Després també vam incorporar el Julen Loizola aquest divendres, uh-huh. I això, doncs, volgués que no vam intentar, bueno, preveient que hauria de jugar molt, perquè no sabíem si el Mike i la Blai fins a quin punt estarien preparats per jugar aquest partit, doncs, bueno, el divendres vam centrar molt a intentar adaptar Romé, i això també frena una mica la resta. Però nosaltres volíem fer un plantejament de partit igual que el de Clavijo, és a dir, més que intentar lluir nosaltres, perquè no diguéssim que tampoc estem ara per masses lluïments, era per intentar destruir una mica el joc, embrutar una mica el partit. Embrutar, me refereixo a intentar tallar els focus d'anotació i els principals jugadors importants de l'equip rival, no? Contra Clavijo ens va sortir bé, no vam jugar bé, però vam competir, vam ser competitius més destruint que creant, i no vam ser capaços de fer-ho ahir, sobretot durant els primers 20 minuts, no? El pla que portàvem no ens va sortir durant 20 minuts, i després ho vam intentar retreçar els segons 20 minuts, però no va ser suficient.
Per cert, content amb la incorporació del pivot?
Sí, molt content, perquè jo crec que nosaltres hem de jugar millor, no? Ara no estem, portem una fase que no estem jugant bé.
Bueno, tu també deies ahir, cal que millorem el nostre nivell de joc.
Sí.
És això que estàs
explicant. Sí. El nostre, pues, per exemple, nosaltres som dels millors equips amb tir de 3 i allà a la mitja part portem 0 de 2 amb triples. O sigui, això és que estem... No, ara mateix no som nosaltres mateixos, o no som el que volem ser, no? Hem perdut una mica... El nostre tarannà, el que volem ser, com volem jugar, l'aposta que volem fer de bàsquet, no? Jo crec que això és directament perquè el nostre nivell d'entrenaments tampoc és digne per lo que volem fer degut a motius físics, eh? No, mai estic parlant de temes actitudinals ni coses d'aquestes, que és tot el contrari, eh? O sigui, no. Però problemes físics de jugadors en una mateixa posició te condiciona molt, sobretot amb una plantilla curta com la nostra, no?
És que anava a preguntar, perquè això ho hem sigut aquí, vas estar aquí al començament de temporada, el mes d'octubre, amb l'Albert i el Xavi també, i nosaltres ho hem anat seguint, i sé que no és excusa, però sí que és veritat que el tema de lesions ha estat una problemàtica del Força Lleida des de ben inici de la temporada. Són males sorts puntuals o hi ha algun problema de planificació esportiva?
Bueno, les lesions, o sigui, tot comença amb el tema del genoll del Mike i després una fractura d'un os del...
Ho dic perquè també us condiciona els dies d'entrenament i a partir d'allí, evidentment, el dia de partit.
Bueno, jo crec que són lesions fortuïtes que no tenen res a veure amb sobrecàrregues perquè problemes musculars pràcticament no hem tingut cap durant tot l'any, no? Excepte els temes puntuals que puguin haver-ho sempre. Perquè, a més, la lesió muscular que tenim ara, que és la de la Blai, no l'havia vist mai amb la història del bàsquet, que és un trencament amb un tríceps i un braç del braç de tir. O sigui, és que un jugador de bàsquet que es faci un trencament muscular amb un braç sense que hi hagi cop, a més, no va ser un cop, sinó que va ser una acció d'una percussió, no? Però jo lligant una mica amb el que deia abans del Julen, jo crec que el que sí que estic content és perquè jo crec que hem de jugar millor a través d'entrenar millor, no? Perquè ara és... I el que sí que és veritat que tindrà un impacte immediat l'arribada del Julen és que el Julen és un cavall, no? És un jugador que a més entrena bé, és un jugador de dia a dia, i llavors jo crec que ja immediatament el nostre nivell d'entrenaments vull pensar que pujarà notablement, i vull pensar que això s'ho haurà reflectit una mica en el joc.
No, jo crec que aquí hi ha un expedient X, que és el Mike Carena, que se'n va a Melilla i se surt, però després torna a les andades. Vull dir que no ha trobat la regularitat ni la consistència, i de fet la setmana passada es va publicar que seria tallat. Aleshores, no sé si ens podries explicar, bueno, primer si això és cert, i després què ha passat una mica amb aquest jugador.
Sí, bueno, jo lo del Mike Arena durant aquesta setmana ho vull explicar bé, perquè jo crec que hi ha hagut una sèrie de mals entesos, no? que fa que entengui perfectament que m'ho estiguis preguntant, no? Disculpeu. Llavors, el tema del Mike Arena és una lesió que a la tercera setmana de pretemporada se li comença a acumular líquid al genoll, fruit de lo que sembla ser un problema a l'estructura del genoll a nivell del cartílag, no? Llavors, com una prova de tractament, se li decideix parar durant 2 mesos per fer un tractament amb factors de creixement, no? Torna, està durant 3-4 setmanes que sembla que el genoll va bé, el jugador se va adaptant, tal i qual, amb totes les dificultats que saps tu que porten un jugador de 2,8 i 130 quilos, perquè fa 130 quilos, però bueno, sembla que... Però després tornen a persistir aquests problemes sense que siguin tan greus com en el moment de que se li fa la prova a la ressonància i diuen, el metge ens aconsella parar-lo, no? Però això no vol dir que la lesió estigui superada, això vol dir que podem trampejar-ho amb dosificació de càrregues, amb... Llavors, per exemple, me consta que un dels temes que s'ha publicat és que potser els jugadors no ha tingut un nivell de compromís amb l'equip. No, és que, o sigui, el tema d'estar lesionat no és blanc o negre, és a dir, la lesió està allà. Una altra cosa és que el jugador tingui dies millors i dies pitjors, perquè el dolor i el líquid estan allà, perquè li hem d'anar traient líquid pues bueno, periòdicament, no? Llavors, el que li passa al Mike és això, no? Que no pot entrenar el mateix volum d'entrenaments que els companys, això fa que el seu estat de forma sigui més inconsistent, i després que és molt el dia a dia, no? Llavors, que hi ha dies que té menys dolor i al tenir menys dolor el pot tolerar, però hi ha dies que té menys dolor, i no el pot tolerar, i hem d'alternar fases de parades, no? Pues potser hi ha hagut moltes setmanes que de dilluns a dimecres no ha pogut entrenar, el dilluns entrena una mica i el divendres partit. Però el jugador ha fet tot el possible per intentar estar al servei de l'equip i sempre amb una planificació sempre molt pactada amb mi, no? De dir, escolta, Borja, com ho fem aquesta setmana?
Però el tallem o no?
Bueno, llavors, ara recentment, en una d'aquestes converses, va sortir la possibilitat de dir, mira, Mike, nosaltres el 28 de febrer se'ns tanca el període de poder incorporar jugadors, jo veig que no acabem d'arrencar, i què passa si aquest genoll diu prou el 27 de febrer? Llavors, el club...
O l'1 de març.
Jo he demanat al club un fitxatge, o l'1 de març, bueno, sí, quan ja no puguem fer res, no? Clar. Llavors, jo no estic segur en la teva situació, i he demanat al club una incorporació amb un jugador a la teva posició. Llavors, vull que el primer que ho sàpiguis ets tu, no? I llavors, ahir, també amb aquesta conversa sobre, i diu que, bueno, que a mi també se li està fent un cost amunt perquè, perquè està 5 mesos amb dolor continu, tot, bueno, pues clar, el dolor el pots, no és el mateix quan tens dolor una setmana i després ja passa que no
cada
una
dia.
una setmana, no? Pues, i que bueno, que podríem parlar en el cas de que ell, pues bueno, fiqués punt i final, que fiqués pausa i que pogués marxar a casa o pogués recuperar-se amb els metges, però ho puguem parlar sense prendre cap decisió. Jo el que se li vaig demanar és dir, mira, la Blai està malament i el jugador encara no ha arribat, no? En el moment que el jugador arribi, ens seiem, fiquem les cartes sobre la taula. Llavors va arribar el Julen divendres a l'entrenament, vaig parlar amb el Mike el dijous i vam quedar que després del partit d'Azpeitia, que a ell li feia una especial il·lusió perquè és el seu equip, en parlaríem. Llavors, encara estem pendents de conversa, però que estigui la rescissió signada o que el jugador vagi a rescindir, home, tot indica de que el club
pot passar, sí.
El club no li ficarà cap problema si vol marxar, però mai d'una manera unilateral, és a dir, jo ni el club volem rescindir el Mike perquè el club ha decidit rescindir-lo. Sempre serà algo pactat amb el club, perquè a mi el Mike no em fa nosa. És més, mentre la Blai no estigui 100% net,
fa feina.
Fa feina en el dia a dia, i bueno, ahir va jugar 19 minuts perquè se'ls va guanyar, no perquè li regalés, no? El que passa és que hem de parlar, però no hi ha cap decisió presa i mai el club, segons tinc entès, tindrà una decisió unilateral. Sempre haurà de ser algo beneficiós per les dues parts.
M'ha quedat clar. Escolta, que estem a punt d'arribar a dos quarts, com sempre, Borja, un plaer que hagués estat aquí amb nosaltres. Sí, sí, havíem de parlar de la Copa del Rei, del Barça, de la victòria del CERS, a la Copa CERS de Lleida, Llista 4-2, escolta. I ens ha... Ho hem de fer d'una hora. La temporada vinent haurem d'ampliar això en una hora. Proper dia contra el Corunya, divendres a les 9 al Barris Nord.
Així.
Borja Comenge, gràcies per estar amb nosaltres. Albert Square i Xavi Pérez, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Ho sé, quan amb aquest club...
que tenim ja minut i mig per sobre de dos quarts de dues, dilluns 19 de febrer del 2018, obrim la Nacional 240. Ja sabeu que això és una via, una carretera, però que a més també ens serveix a nosaltres d'excusa per unir tant Cope Lleida com Cope Tarragona. Mònica Carrasco.
Què tal, Ricard Álvarez? Com estàs?
La veritat és que és com un suspens.
Per què?
Ja us explico per què. Perquè no em malentengueu, si us plau, no em malentengueu. Perquè per mi la Mònica, al moment d'entrar, és una llumeta a la taula de so.
Correcte, llavors, això també per mi, eh?
Clar, per això jo apreto el botó, obro el canal, dic hola, què tal, Mònica...
I pot ser que hi sigui o no? Un dia potser no hi seré.
Jo, la veritat és que ho tenim ben sincronitzat.
Prepara't el que pugui passar, perquè igual algun dia no em dóna temps d'arribar o... No sé. Acostumo a ser puntual. Això sí.
Mònica, com has començat la setmana?
Bé, molt bé. Amb moltes ganes, perquè tenim una setmana que ve carregada de notícies, d'activitats, de temes que... Escolta, que són molt interessants, no? Llavors...
Hi ha de tot, com sempre.
Hi ha de tot, com sempre. Bé, avui, no sé si has anunciat als oients de Cope Lleida del que parlaríem,
sí,
ara
no,
aquesta hora.
No, no m'he pogut aguantar, jo ja
jo
ho
tampoc.
He dit.
Ah. Jo tampoc. És un tema que, a més, sempre...
És un tema de poc riure,
no?
Eh? Sí,
un tema
sí.
de poc riure, que genera, doncs, sempre debat, no? I sobre, jo crec, sobre el qual tenim dubtes, no? Perquè encara hi ha molta gent que diu, això no passa. No?
Sí, de totes maneres, tens raó que genera debat, però mai he pogut entendre, és curiós, mai he pogut entendre quin debat ha de generar. És a dir, jo crec que les coses estan, haurien d'estar molt clares,
jo
però,
crec que
però no ho estan.
No ho estan, per desgràcia. No sabem ben bé per què passa. Hi ha gent, com et dic, que diu, va, això no? És una mica mite. Però
sí,
no ho és.
Però no ho és.
El proper dijous, 22 de febrer, es commemora el Dia Europeu per la Igualtat Salarial entre Homes i Dones. I estem avui a 19 de febrer 2018 i la bretxa salarial, aquesta diferència salarial, no és un mite, no. Existeix.
No, i a més, i és quantificable, eh? És quantificable perquè a Espanya crec que estem parlant d'entre el 16 i el 20%. Ulla, no és allò una miqueteta, però és que he estat investigant una mica per Europa i la mitjana europea és del 16%, però és que Alemanya és del 20%, que a vegades ens pensem, veus, els alemans, que bé que ho fan tot, doncs escolta, tenen allí una diferència salarial del 20% entre homes i dones, eh? Sí que és veritat que s'hi han posat mans a l'obra i han dictat ja unes lleis, unes normes, que no sabem mai com aniran. Aquí també hi havia unes normes o unes lleis o uns consells i la veritat és que no han aconseguit que en 5 anys es mogui el tant per cent ni una dècima.
Jo tinc aquí també, mira, una altra dada. Avui en donarem unes quantes, eh? 7 de cada 10 persones a Espanya, que cobren menys de 1.000 euros, són dones. 7 de cada 10, això és un 70%. Per tant, la cosa està com per parlar-ne. Presentem, si et sembla, els nostres convidats d'avui.
Doncs mira, jo estic ben acompanyat aquí als estudis de Lleida, per tot Lleida, per tot Tarragona, amb l'advocada i secretària de FUNDE, que és l'Associació d'Empresàries, Directives i Professionals. Ella és la Yasmina Vilagrassa. Yasmina, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, com esteu?
Molt bon dia, Yasmina, gràcies. Jo també estic molt ben acompanyada. M'acompanya el secretari general de la UGT a les comarques de Tarragona, el Joan Llort. Joan, molt bon dia.
Molt bon dia des de la capital del Baix Camp.
Del Baix Camp, en aquest cas.
I en aquest cas, i també bon dia a la Yasmina i a la gent de Lleida.
Molt bon dia.
Us coneixeu en persona? No, ja seria casualitat.
No, personalment no la conec. Jo conec l'associació que hi ha dins de la Càmera de Comerç d'Empresaris de Dones.
Sí.
I coneixo la seva presidenta i part de la seva junta, però els de Lleida no.
Ah, doncs escolta, avui us coneixeu virtualment, d'entrada.
Efectivament, ja... aquesta llumeta vermella que heu dit al principi.
Exacte. Doncs escolta, què et sembla, Ricard? Comencem perquè dèiem, la bretxa salarial a Catalunya, això són dades oficials, eh? Es situa al voltant del 23% i escaig, pràcticament un 24%, i aquí els dos sou part, no?, important d'aquest debat, en aquest cas, no? El Joan, de la banda també sindical, i la Yasmina, la part pot ser, no sé si patronal és la paraula, Yasmina, no sé
no,
si
no
ens agrada
tant,
gaire,
aquesta,
no?
Aquesta no encaixa gaire.
No encaixa gaire.
Estem dins una
però
patronal.
Bé, sou part d'aquest tema que ens preocupa i ens afecta a tots i a totes, vaja.
Sí, bàsicament és un element que ens afecta en general a tothom, no? I avui en primer lloc vull excusar la presència de la persona que hauria d'estar aquí perquè no hi pot ser per altres motius, que és el responsable d'igualtat de
la Mar,
de la Mar
sí.
Vázquez, però que també és bo que hi hagi un home debatent aquests temes, no? Perquè al final estem parlant de persones, no? Jo sempre dic el mateix, no parlem ni d'homes ni dones, parlem de persones, no? I l'entorn on s'han de llogar sempre són amb l'entorn de les persones. I sí que és cert que durant tots aquests anys de crisi, a més s'ha agreujat el tema de la bretxa salarial, perquè amb aquestes polítiques neoliberals i de reformes laborals, doncs encara ha agreujat molt més la precarietat amb la temporalitat de contractes, amb la precarietat de salaris, i això ha desvirtuat encara molt més la situació que teníem, no? Mm-hmm. Per què? Perquè al final ens trobem que molta eventualitat i molta contractació que hi ha dins del mercat laboral pues es dona amb un percentatge molt elevat al sector servei. I el sector serveis bàsicament està molt nutrit de dones, en aquest cas, no? Que són les que tenen aquest decalatge perquè, clar, no poden tindre una jornada sencera, no poden tindre una jornada anual de contractació i això fa que tot això doncs, hi hagi aquests decalatges de salaris, no?
Clar. Yasmina, que jo deia ara en començar, hi ha molta gent que diu, va, això de la bretxa salarial no, és un mite, això no existeix en realitat.
Sí.
No? No sé si tu has trobat alguna vegada que t'han dit això.
Totalment d'acord. El cert és que depèn molt, i ara ho començava a indicar el Joan, del sector en el que ens movem, no? Malauradament hi ha tres sectors que bàsicament, com ella apuntava, estan relacionats amb el sector serveis, amb el sector sanitari, amb el sector educatiu, que són aquells en els quals més es denota la bretxa salarial. Tenim altres diferències en aquells moments en què és una jornada completa o no, o treball temporal, i clar, en altres sectors, potser més propers al sector al que em dedico jo, el de l'advocacia, el de l'empresa, a poc, si bé sí que tenim molta desigualtat a nivell de representativitat, a nivell de bretxa salarial cada cop és més lleu, i això porta la confusió que indiques tu, no? De dir, ospa, no es nota tant. Doncs totalment contrari. Realment va i vosaltres em corregireu amb el que heu vist, però va increixent. S'intenta dissipar amb informacions, però sí, està creixent.
Està creixent, Joan, coincideixes amb la Yasmina?
Sí, una mica la situació, aviam, és que aquí venim d'un entorn que ens hem de posar al davant de la fotografia, no? Vull dir, al final hi ha un tema de conciliació, no? De persones al nostre entorn, no? I fins ara la gent, els homes en concret, costa molt d'integrar-se dins aquesta conciliació, no? I és així, perquè ha sigut un... sembla ser que sigui una norma que no sé qui s'ha inventat, que sigui la dona, que és la que ha de portar tota una càrrega que al final s'ha de repartir aquestes càrregues, no? Perquè si vivim en una unitat familiar, doncs les càrregues s'han de repartir. Uh-huh. I això de vegades ha fet que dins el món del treball, pues aquestes càrregues de conciliacions i aquestes càrregues de treball que han anat assumides més a la dona, pues han, durant un període de temps, dins el món industrial o el món laboral, doncs s'ha decantat de que doncs no poden, com que no tenen les jornades senceres, doncs aquestes promocions que a vegades hi ha internes, doncs són més complicades per les dones, no? I això és un element que hauríem d'anar molt més de cara a igualar-ho, no? Sí que és cert que hi ha la llei d'igualtat, que és una famosa llei que va sortir el 2007, m'assembla, si no recordo, sí. I que és curiós, quan analitza les dades d'aquesta llei d'igualtat, que hauríem de tindre per norma a dins de les empreses de més de 250 treballadors, pues que aquí a Catalunya, de 1.796 empreses, segons l'Indescat, pues només hi ha 25 empreses amb lleis d'igualtat registrades.
Que l'apliquin.
No? Que l'apliquin, carai, clar, i això és molt greu. Perquè, a més, ve d'una llei, ve d'unes directives que per anar a igualar tota una sèrie de qüestions dins de les pròpies empreses, no?
Clar.
I, clar, si això ja no està funcionant, vull dir, és que algú estem fent malament. I quan analitzes les dades de la pròpia administració, que és curiós veure les administracions públiques també, veus que el 62% de les persones que treballen a l'administració són dones, però quan ho analitzes fredament veus que només un 36% d'aquestes dones tenen els càrrecs, no? Dins de la meva pròpia administració, i un 70% de les dones que treballen són interines dins de l'administració.
De totes maneres,
amb la qual aquí hi ha un moviment que penso que s'ha de normalitzar, no?
Deixeu-me que recordi que, perquè a vegades perdem la perspectiva, estem en ple segle XXI, no és allò que l'acabem de començar, sinó estem en ple segle XXI, estem ja a l'any 2018, Yasmina o Joan, això per què creieu que passa? És a dir, ara ja anem a buscar el problema genèric, és a dir, una empresa A que té dos llocs de treball que fan exactament el mateix, amb la mateixa responsabilitat, el mateix horari i tot, i tenen un home i una dona. La dona està fent exactament el mateix que l'home, cobrant un 16, un 17, un 18 o un 22% menys. Però clar, allí hi ha arribat fent-li, suposa, doncs, una promoció interna o fent-li una oferta de treball per incorporar-se en aquesta empresa. Perquè això està passant avui en dia, amb contractes nous. Jo pregunto, l'any 2018 això per què està passant? Per què passa?
Yasmina, a veure.
Jo crec que, efectivament, l'any 2018, segle XXI, i en canvi, a nivell social, aquest canvi de xip no s'ha fet. Sí que és cert que a poc s'han anat millorant les condicions, sí que és cert que s'està masculinitzant una mica, no?, aquest estereotip de la mare de família, de la dona a la feina i tal, però en la línia del que apuntava el Joan, efectivament hi ha el que s'està anomenant la factura de la maternitat d'una banda, de manera que aquí tenim dos gaps, no? Un gap que va de 26 a 45 anys de la dona, en el que aquest estereotip de la dona mare segle XXI-2018 encara continua molt latent, fent força, i a molts sectors s'està estigmatitzant una mica, parlo sobretot de sectors en els que la bretxa és més, més evident, i d'altra banda hi ha un altre sector en el qual encara, i crec que això, Joan, en l'informe que heu fet UGT, que és realment espectacular per les dades que treu, encara és molt latent, no? És a dir, per exemple, es considera que certes feines amb un risc elevat no se li poden donar a una dona, per tant es donen a un home i es remuneren millor, estic parlant per exemple d'ús de maquinària i de més, quan en canvi una dona pot tenir accés a doncs, substàncies químiques tòxiques i de més, i aquest nivell de risc ni es valora ni es remunera, no? És complicat, jo crec que encara, i fins i tot les mateixes dones, a l'hora de contractar dones, no som conscients de que o contribuïm tots.
No,
veig que rius, Ricard.
No, bueno, Ric, li estic fent senyes a la Yasmina perquè anava a preguntar qui és el culpable d'això. Sempre l'home o la dona també té part de la culpa?
Això, no. que em perdonin les companyes de Fundes, opinió personal, jo crec que homes i dones, per suposat. Ja ve des de l'educació que ens donen a casa, no? Des de... On...
No es tractarà de repartir culpes, però em refereixo a qui té responsabilitats de que això segueixi passant, homes i dones.
Jo considero que sí. Mm-hmm. Sí,
no, aquest és un element important, no? El tema de la formació i l'ensenyament, no? Vull dir, venim d'un sistema que a casa formen d'una manera quan ets petit i que, per sort, cada vegada es van canviant la manera de fer, però que després hi ha un altre tema, que és la formació, no? La formació que fan. Vull dir, quan tu analitzes la gent que està formant-se avui en dia, doncs amb formació professional o a la universitat, hi ha una sèrie d'estudis que hi van més les dones que no hi van tant amb d'altres, no? I que fora important, doncs, que de vegades nosaltres, com a sindicat, hem anat als instituts a explicar les sortides professionals que poden tindre els alumnes, i en aquest cas homes i dones, doncs, amb sectors com enginyeries industrials, uh-huh, amb temes d'electromecànica de grau superior, amb temes d'altres nivells que sembla que siguin més masculinitzats, i no ho són, perquè uh-huh, al final tenen sortides professionals i, a més, que són molt bones, vull dir. I explicar això, de vegades... Veus la gent que et mira i et mira encara amb una distància, perquè dient, no ho sé, no ho tenia pensant, no? Però que quan ho expliques i els hi portes i els hi demostres amb empreses, pues, que han agafat dones al sector del manteniment i a més que són dones que són vàlides igual que com pot ser és l'home, vull dir, i comences a ensenyar-los aquesta realitat, pues, hi ha gent que comença a agafar aquest camí, no?
Estem parlant d'universitaris, eh?
No, i formació professional.
Bueno, no, però vull dir, d'edats de 17, 18, 19, 20 anys, gent jove, gent nascut ja quasi més enllà del 2000, teòricament gent moderna, per entendre'ns, informada, etc.
Clar, és que aquí hi ha un tema que també us ho vull preguntar a tant al Joan com a la Yasmina, perquè és veritat que, i jo coincideixo amb la Yasmina en aquest cas, que deia, jo crec que és una culpa, no és qüestió de ser home o dona, no? Jo crec que és el mateix sistema que funciona així. Per exemple, anem a una entrevista de feina, el Ricard i jo, que ens dediquem al mateix, i ens posem a nosaltres com a exemple, i jo a certa edat és molt probable que em preguntin si tinc nens, uh-huh, o si tinc previst tenir-los. Al Ricard crec que no li preguntarien, no?
Sí, clar, això ja és una discriminació dins d'aquest ambient, no? El que sí que és cert és que hi ha d'haver lleis en el qual equiparin els permisos tant per l'home com per la dona, perquè mentre hi hagi aquest diferencial de permisos, uh-huh, per tindre, jo què sé, per tindre un fill, no? Doncs clar, no s'agafarà tant el permís l'home amb el sentit aquest, que hi ha un diferencial. Per tant, hem d'anar a buscar igualtats per tindre aquesta responsabilitat als homes envers els teus fills, a la gent gran, perquè també és un altre vessant important de cuidar-ho per la gent gran,
sí.
I aquest és un element que també és important, i que entre tots, que al final són persones, no? S'han d'entendre, i no hem de discriminar entre homes i dones, que de vegades fem, no? Perquè sí, l'entorn familiar o l'entorn d'un conviu, pues al final viu entre persones.
Clar, digues, Yasmina.
No, jo estic d'acord. No no pot ser tant amb la línia del que s'apuntava al final en quant als permisos, sinó en quant a una renovació legal d'arrel. És a dir, ja tenim exemples, no parlo de l'exemple d'Islàndia, que tant de bo arribem tots allí, no? Però a poc tenim directives europees que van marcant, ens anem atansant però no acabem de fer el pas, no? I sí que és cert que tot va relacionat. Preparant una mica el que anàvem a parlar avui i tal, m'he topat amb un informe de l'OCDE que deia, era una dada molt curiosa, que amb 15 anys les noies tenen menys confiança en elles mateixes que els nois amb l'assignatura de matemàtiques. Per què? Dedueixo que perquè l'origen els hi va generant, no? A la universitat hi ha un índex de noies molt, molt elevat. I aquestes noies al final no van a parar a totes aquelles carreres en les que estan estudiant, no? No tenim tampoc referents femenins, és un peix que es mossega la cua. Per què no tenim referents femenins? Perquè aquests referents femenins en camps com les tecnologies, científics, tècnics i demés, han entrat en aquest punt. És una llàstima que haguem de destacar que tenim grans científiques, que tenim grans tecnòlogues, que tenim grans enginyeres, no? I el fet de que ho anem destacant, al igual que el fet de que haguem de destacar que és un home el que pren la baixa per paternitat, el que es dedica a ajudar els malalts de la seva família o d'altres, sigui destacable, no? En el moment en el que deixem de destacar això, serà en el moment en què estem més o menys estudiant. Espero que no sigui tan llunyà com el moment en el que se suposa que s'acabarà la bretxa laboral, que si no recordo malament estava calculada al voltant de 2088.
La de salarial a l'any... està calculat?
Que s'ha fet un petit càlcul.
Mare de Déu, quina projecció. L'any 2088.
Espero que arribi abans. Esperem que arribi abans.
Tant de bo.
Mònica, podíem dir, esperem que hi arribem amb salut.
Home, bueno, no sé jo, el 2088, Ricard. Però bé, hem parlat una mica del per què, no? És a dir, doncs és perquè potser són les dones les que acostumen a agafar-se reduccions de jornada i no només per maternitat, sinó, per exemple, per fer-se càrrec de familiars. Perquè potser doncs és més... la qüestió de la maternitat sí que és veritat que impedeix, potser, accedir a certes promocions. Aquest és un dels motius. Parlem de les solucions. La solució és només una llei que obligui o que marqui quotes?
La solució és de consciència, no?
Sí, o sigui, sobretot.
Això és bàsic, no? És de consciència, és de cultura, és d'educació, és de tindre uns principis, no? Si no tenim aquests principis, podem fer moltes lleis, que la que ens demostra que hi ha una llei del 2007 que no es compleix.
No?
Per tant, és conscient de tota aquesta consciència, i l'element important és el que deia la Germina, que fora important que no se'n parlés tot això, perquè voldria dir que estaríem en una normalitat, no?
Sí.
I aquesta normalitat, doncs, no és present. I llavors, i jo penso que tots aquests factors són els que s'han de canviar dins de la societat, no? De consciència, i és un element, penso que és important en català amb això, no?
Jo amb això estic totalment d'acord, però sí que entenc que la llei... Aviam, el tema de la llei d'igualtat de 2007, per exemple, és que el que ens donava eren unes potestats, uns consells, no? El mateix ha passat després amb certes consignes de la Unió Europea el 2010 i demés. El problema que tenim amb aquesta cultura nostra és que fins que no arriba una sanció i no ens posem les piles i no ens espantem, no comencem a prendre mesures, no? Una mica més d'avall que nosaltres, per exemple, França i altres països han començat a sancionar per aquest fet, i això ha tingut un resultat, no? Efectivament s'ha vist una petita baixada d'aquesta bretxa en països com aquests, perquè clar, en tant en quant comencen a tocar la teva facturació i demés, ja prenem mesures. Malauradament, crec que és necessari començar amb una petita penalització, ni que sigui perquè la gent sigui conscient, se n'adoni i que hagi de passar un cop més perquè ens toquin la butxaca, perquè els empresaris siguin conscients d'això i a partir d'aquí comencin a prendre mesures. En tant en quant, com apuntava el Joan, les lleis són potestatives i deixen un consell i no hi ha una penalització pel que estem fent, no funcionen.
Però creieu, Yasmina, que des de Funde, per exemple, o tu, a nivell personal, que una llei que obligui que una empresa hi hagi el mateix nombre d'homes que de dones realment el que farà és que els salaris s'igualin? És a dir, hi ha una relació amb això o no?
No, em referia, disculpeu, a la llei d'igualtat com a exemple de què es pot estar, tio, no? I després Posteriorment, a la llei de societats de capital, per exemple, el que en deia era una equitat en els òrgans d'administració, per exemple, no? Que no s'està aconseguint. A dia d'avui, a l'IBEX 35, encara no estem aquí, no? No, jo parlava de mesures coercitives a nivell de bretxa, a nivell d'igualtat en els salaris. De fet, hi ha fins i tot programes que detecten la desigualtat dels salaris entre empleats i empleades, no? Tot això és factible, tot això a dia d'avui està en marxa en altres països i crec que és necessari que estigui en marxa aquí també.
Escolta, Joan, que això potser ho sabràs més tu, la Jasmina també, evidentment, però a l'empresa privada potser és més difícil de saber exactament si té les mateixes competències un home i una dona i calcular si té el mateix sou o no, però l'administració pública no, perquè allí sí que està molt marcat, sí. I hi ha uns barems molt clars. L'administració pública, Joan, hores d'ara, està discriminant per gènere el tema dels sous, o no, és un exemple?
T'he donat les dades abans, no?
Sí, sí.
I la prova és molt evident. Aviam, només te diré dues qüestions.
Sí, bueno, però parlo de sou, eh? De sous parlarem amb la mateixa responsabilitat, no si hi ha moltes dones tenint responsabilitats o no.
Parlarem de sous. Mira, ens dona la circumstància que hi ha molta gent que està fent feines de superior categoria cobrant d'inferior categoria.
Uh-huh.
I aquesta és una discriminació ja de sou, no? Que hi és, no?, a més, i que hi és, i que es percep. I després hi ha un altre element, que això de la part pública, no? I la part privada ens trobem amb una qüestió. En aquest país, grans empreses no n'hi ha. O sigui, aquest és un altre element també important, no? Hi ha molta petita empresa, que té molts esforços a tirar endavant, però que dins d'aquests esforços hi ha coses que s'han d'igualar, no? I jo entenc que de vegades, quan parlem de grans empreses, parlem d'empreses de més de 250 treballadors, i quan tu vas a Alemanya, les empreses de 250 treballadors són petites empreses, i aquí són grans empreses, yeah. No? I aquests diferencials fa que la consciència, que és el que es deia abans, del petit empresari, de vegades l'esforç que té en tirar endavant la seva empresa s'ha descuidit d'altres circumstàncies que l'has d'anar orientant mitjançant els delegats que tenim o les patronals perquè es vagin anant adequant a les circumstàncies, no?
Clar. Mira, deixeu-me, ens queden 3 minutets, però precisament acabem de rebre una nota de UGT de Catalunya, una denúncia que heu fet des del sindicat, és aquesta discriminació de sexe, no?, davant una oferta de feina, una dona envia el seu currículum, és una empresa que es diu Impulsa Comunicación, una empresa de comunicació, i la resposta és: gracias por tu currículum, justo en estos momentos estamos en proceso de selección, pero buscamos un chico porque las cuentas en las que trabajará son Carglass y Coca-Cola, y créeme, necesitan un hombre para aguantar el ritmo, las visitas y saber de producción.
Sí, clar, això...
Déu-n'hi-do.
És el que hi ha, que et trobes al mercat. Vull dir, i hi ha elements molt més importants. Nosaltres ens trobem en situacions de contractacions com aquesta, d'ofertes de treball, que inclús els hi demanen diners. I això és més greu encara, no? Que això també està denunciat. Vull dir, hi ha alguna oferta de treball que es demanen diners inclús a dones, per poder-se presentar, no? I això sí, hem trobat, perquè ens ha vingut a denunciar i això t'ha denunciat.
Jasmina, què t'ha semblat com a advocada i com a dona?
No, denigrant, francament. Malauradament, crida l'atenció a la notícia, però n'hi ha moltes.
És que això és un exemple real,
Clar, és un exemple real i recent d'avui mateix, estaves dient, oi, Mònica?
Sí, UGT ha fet públic avui que ells han denunciat davant la inspecció de treball, no? Clar, el tema és que no és una anècdota.
No, és que això és un dia a dia.
No, és el dia a dia, correcte, sí.
També suposo, deies, i acabem ja, Jasmina, deies, també tenim poc referents, també part de... Aquí tenim UGT també per denunciar aquests casos i per donar xerrades, i vosaltres també com a funde per donar veu també i posar aquests exemples, no?
Correcte, de fet és una de les tasques de funde, no? El proper dia 22 veureu també un article d'una companya, la Cília Vigatà, que escriurà a la mañana en relació amb aquest tema. Estem associades a BPB i des d'allí s'intenta d'alguna manera fer una petita campanya, l'Equal Pay Day, que és la campanya del bolso vermell, on realment intenta donar-se visibilitat amb aquest problema, no? I no només aquest problema, sinó situacions com les que estàveu comentant ara, que s'estan naturalitzant, i hauria de ser tot el contrari.
Exacte. Doncs no tenim temps per anar, Ricard, quin greu, jo em quedaria una estona més,
Jo també hem parlat de moltes coses, no sé si hem trobat algun principi de solució, vull pensar que sí.
Bueno, bueno, de moment, si algú li ha quedat clar que això de la bretxa salarial no és un mite ni una llegenda urbana, jo ja em dono per satisfeta.
Escolta, que hem estat ben acompanyats a Lleida amb l'advocada i secretària de FUNDE, que és l'associació d'empresàries, directives i professionals, la Jasmina Vilagrassa. Jasmina, gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, i al Joan Llor, secretari general d'UGT a les comarques de Tarragona. Un plaer tornar com vulguis, Joan.
Molt bé, gràcies a tots vosaltres.
Gràcies.
Fem una pausa, Mònica, i encara ens quedaran 30 segons per dir adéu.
Ai, va.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto según me mudé.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Crees que es justo lo que pagas por tus seguros? Piénsalo. ¿Ya lo has pensado? Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
El seguro de moto perfecto tiene las mejores coberturas. Pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como si justo cuando vas a coger la moto, deja de llover. Durante el trayecto no te tragas ningún mosquito y además, ¡milagro! Por una vez todos utilizan el intermitente. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en Verti.es, el seguro de moto más que perfecto.
Banco Sabadell presenta Acompañarte, con Rafa Nadal y Marc López.
Tener una buena relación, tener esa complicidad con el otro.
Cuando tienes a tu compañero al lado, y más si es un amigo, creo que es mucho más sencillo.
Compromiso Empresas, tu gestor siempre cerca para trabajar como si fuéramos uno. Descubre cómo en bancosabadell.com/acompañarte. Sabadell, estar donde estés.
Foto de Laura en Roma, muchos emoticonos, un gif gracioso, un chiste de Laura, Laura comiendo pizza en Roma.
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo, acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Plántale cara al hambre. Entra en manosunidas.org y comparte lo que importa.
Un minut ens ha quedat, Mònica.
Un minut, mira, no un minut que podíem haver aprofitat. La veritat és que és un tema que dona per tant, que no ens hem quedat en poc temps.
Dona per molt, i jo ho sento, m'he tornat a quedar amb el dubte de que estem en ple segle XXI i que no entenc que hi hagi gent que pugui pensar això. Escolta, jo vaig tenir una empresa, ara no, però jo quan buscava un treballador buscava habilitats, igual si era home o dona i punt.
Exacte, el més qualificat.
Vaja, jo ho veig així, i com a empresari crec que tothom ho hauria de veure així. No entenc aquestes històries de... No, com que ets dona, mira, et pagaré una mica menys. Estàs d'acord? Sí, doncs vinga, endavant.
Clar,
no
escolta,
ho entenc.
Fem una cosa, que la gent ens enviï whatsapps i notes de veu i tuits, no?, per explicar-nos experiències que potser hagin tingut relacionades amb això. Va, al Twitter, @copetarragona o @copelleida.
Arribem a les dues. Demà cuina i a Lleida.
I a Lleida, preparat?
Cuina i a Lleida, que ja es diu així, això, eh?
Acaba de passar, bon dilluns, Ricard.
Igualment.
Adéu.